Tots dos són gratuïts, funcionen les 24 hores del dia i estan atesos per professionals.
Així hem arribat a les 9 i 4 minuts. Comença ara La Gran Vida.
Més informació a ib3notícies.com. A IB3 Ràdio, La Gran Vida. Amb Juan Mimas.
Què tal, com esteu? Molt bon dia, bon dissabte a tothom, a la gent que mos escolta ara mateix que vostra, que esteu berenant, que aneu amb el cotxe, que sortiu a passejar amb el canet, a tothom, molt bon dia. Benvinguts a La Gran Vida, benvinguts al programa número 49 amb en Lluís Menéndez, el control tècnic. Tenim dues horetes d'entreteniment i d'actualitat per endavant. Serà fins les 11. Demà ja sabeu que és diumenge. Sempre tenim una horeta més perquè tenim aquesta entrevista de l'Entre tu i jo fins a les 12, però avui fins les 11. I doncs mireu, avui és el Dia Internacional de la Llengua Materna. I també és el Dia Mundial del Pangolín, que no és tan interessant. Crec que aquest dia també havia estat el Dia Mundial de les Mascotes, però bé, no és el cas, ni pangolín, tampoc no és un animal que el vulguem tenir com a mascota. Així que me quedaré, sobretot, amb aquest Dia Internacional de la Llengua Materna. I tot això amb l'objectiu de preservar i protegir totes les llengües, dialectes que es parlen arreu del món. Clar que sí. I des de quan se celebra el Dia de la Llengua Materna? I la idea de celebrar aquest dia va ser una iniciativa de Bangladesh que va ser aprovada a la Conferència General de l'UNESCO l'any 99 i que se celebra arreu del món des de l'any 2000, que quan el secretari general de l'ONU, en Kofi Annan, va donar suport a la commemoració en el seu discurs. Res, que d'ençà l'any 2000 que se celebra el Dia Mundial de la Llengua Materna. Així que xerrau com vulgueu, sobretot respectau la llengua dels papàs i ses mamàs i la que teniu a ca vostra, clar que sí. Ja sabeu que si voleu donar la vostra opinió ho podeu fer a través d'un número de WhatsApp, que és aquest.
646-9345-01, al WhatsApp d'IB3 Ràdio.
També, si mos voleu telefonar, 971-139-00 i per dir qualsevol història, qualsevol cosa que vulgueu contar. Mireu, avui tenim temes molt interessants. Començarem amb una entrevista. Grans actius, perquè cada vegada hi ha més padrins a Balears que fan el vot a les xarxes socials. Si en Pedro Sánchez parlava de prohibir l'accés o limitar l'accés en els menors de 16 anys a les xarxes socials, però què passa amb la gent gran? Com ho duen ells? També farem un seguiment de la grip aviar, perquè hi ha novetats, i és que el govern i els productors avícoles de Balears demanen la fi imminent de les restriccions per la grip aviària. Volen saber què és el que passa i ho farem amb en Fernando Fernández, director general d'Agricultura. També parlarem amb en David Arraez, de Bona Comunicació, i avui xerrarem dels boomers. Vosaltres sabeu quina generació sou? Z, boomers, no sé, n'hi ha moltos. Vosaltres en quin estau ara mateix? Perquè són molt amples i jo ara mateix, la veritat que vaig una mica perdut. També parlarem d'infància i d'adolescència, i és que na Teresa Ramos avui té una conferència molt important a l'Ajuntament de Calvià, però abans parlaran nosaltres d'infància i adolescència i tindrà molt a veure amb aquesta conferència que donarà. I ja sabeu que tindrem també previsió del temps, també parlarem amb na Maite Morro, que farà una mostra de paret seca a Eivissa, també parlarem ara sobre el tema del senador a Formentera i també parlarem d'un llibre que se diu Crearte, que parla de com ens podem reciclar la nostra vida quan duim molt d'anys fent la mateixa feina. Per què no? Se pot canviar de sector? Clar que sí. I avui recordarem la figura d'en Robert Duvall, aquest actor americà que ha fet pel·lícules tan impressionants i avui de la mà, com sempre, d'en Sergio Espósito i Mateo Bibiloni. Tot això i alguna coseta més aquí a La Gran Vida. Començam.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
Cada vegada més padrins i padrines de les Illes fan el vot al món digital, envien whatsapps, fan videotrucades, compren en línia i fins i tot s'atreveixen també amb la intel·ligència artificial d'aquesta darrera revolució silenciosa. Darrere hi ha grans actius. Què és Grans Actius? Idò, mirau, és un programa que capacita digitalment a les persones majors de 55 anys a tot l'arxipèlag. Avui ens acompanya la Sandra Peralta, que ella és la responsable de la formació d'aquest projecte. Sandra, molt bon dia, com estàs?
Molt bon dia, què tal?
Beníssim, sé que estàs una mica constipada, o sigui que si motxarres una mica de nas o ressogues una mica sa bou, ho entenc, que hi ha molt de constipats. O sigui que tranquil, no passa res. Perquè estigui, perquè te facis càrrec que si has de beure aigua faltaria més.
Sí.
A veure, abans de res, Sandra, perquè encara avui existeix, no?, aquesta bretxa digital tan marcada en persones de majors de 55 anys. Per què creus que passa?
Nosaltres, a través del programa que hem posat en marxa aquests darrers mesos, hem vist que hi ha una gran bretxa digital, sobretot per la part més generacional i d'accés, perquè, bueno, bàsicament, la tecnologia ha evolucionat moltíssim, molt ràpid, i moltes persones no han tingut, potser, aquesta oportunitat de formar-se en el mateix ritme. Per això, a través d'aquesta formació, nosaltres el que intentem és dotar-los d'aquestes competències i que compartesquin un espai amb una formació adequada on l'aprenentatge se vagi adquirint i agafin autonomia i confiança en ells mateixos.
Per tant, parlam no només d'aprendre a fer servir el mòbil, sinó va més enllà.
Exacte. Agafar una mica de consciència de per què estem fent les coses i dels passos que hem de seguir per fer-ho amb cautela i també amb aquesta autonomia que mos doni seguretat, també.
Mm-hmm. Hi ha una part de la societat, també depèn de les comunitats, un poc, però hi ha cada vegada més padrins que s'atreveixen en xarxes socials, i sobretot perquè no és el mateix. Padrins, els meus padrins, per exemple, ja no, perquè són morts pobrets, però els nostres pares i ses mares és una cosa, però ara, els padrins d'ara, actualment que ja són padrins, ja sí que varen tenir aquest primer contacte amb mòbils. Per tant, cada vegada s'atreveixen en ses xarxes socials, tenen més ganes de fer coses.
Sí, ells veuen les xarxes socials com un espai d'intercanvi d'informació, de mantenir aquestes relacions amb el seu context més proper. A les nostres formacions, nosaltres insistim molt en que la major connexió ha de ser sempre la humana i que, a més, hi ha un punt de trobada entre ells on se poden generar converses, on poden interactuar, sobretot quan pues, tenen la família fora o bueno, tenen menys xarxa comunitària, no? Però sí que és vera que els explicam i donem molt d'incapeu en que la tecnologia ha de servir per facilitar aquestes trobades, no per evitar-les i bueno, no? Fent un bon ús sempre de xarxes, també parlar molt d'intel·ligència artificial, de com fer tràmits en banc online i demés.
Quin creus que és el primer gran descobriment que fan quan perden la por a la tecnologia?
Bueno, nosaltres és vera que tocam diferents branques de tot el món digital. Te podria dir que pel feedback que hem rebut, sobretot el tema dels fraus en línia.
Ok.
Quan entenen molt bé com detectar-los, des de quines vies poden rebre aquests fraus, sí que notam que tenen aquesta seguretat i que ja no cauen en trampes que molts, inclús joves, inclús caim encara en el nostre dia a dia.
T'anava a demanar, no?, per qualque anècdota que reflecteixi aquest canvi, però ara has tocat un tema superinteressant, que és el tema de les estafes. Quantes vegades han rebut un missatge, ja no un correu electrònic, també per WhatsApp, moltíssims, sobre un correu que has d'anar a cercar, no?, i tu n'has demanat res, un paquet, per exemple, de correus. Ja comencen a saber que això no s'ha d'obrir?
Sí, evidentment. Nosaltres tenim un equip de formadors que insisteixen moltíssim, sobretot en aquests aspectes, no? Dedicar moltes sessions per explicar-ho. A més, deixant molt clar que la vulnerabilitat digital no és tant una qüestió d'edat, sinó de manca d'educació digital. No? De fet, veiem que aquests casos de fraus estan a totes les generacions, que no només... ho sentim com a algo que ho tenen més les persones majors per aquesta desconeixença digital. El que sí que és cert és que aquesta formació, és a dir, sense aquesta formació, qualsevol pot ser vulnerable. Per això treballem en la prevenció, pues, identificam ofertes falses, protegim sobretot les dades personals, utilitzam les xarxes en criteri... La informació, al final, és la millor eina que tenim de protecció i lo important és que ells tinguin aquesta informació.
Sandra, el curs és gratuït?
Sí, el curs és una iniciativa impulsada per la Direcció General d'Innovació i Transformació Digital. Mm-hmm. Està finançada amb fons europeus Next Generation i l'han gestionada des de la Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears. És una formació totalment gratuïta i presencial.
Són grups reduïts, 108 hores de formació, va per aquí.
Sí, exacte. Són grups reduïts entre unes 10 i 15 persones, on mos diferenciem una mica perquè mos desplaçam nosaltres amb un equip de formadors i equip tecnològic a les diferents entitats i locals per impartir aquestes formacions. A més, també tenen diferents tutories personalitzades i el que sí mos diferencia més és que és la nostra qualitat acadèmica en aquest sentit, perquè tot el nostre contingut ha estat generat per el personal docent investigador de la Universitat de les Illes Balears.
Mm-hmm. Te faig una pregunta que se m'acaba d'ocórrer, aprofitant la digitalització. Hi ha alguna persona que se pugui connectar en aquest curs de manera online, precisament? O és important que sigui presencial? Ho dic per si hi ha qualcú que potser té un problema de, jo que sé, de mobilitat o qualsevol història.
Bueno, nosaltres aquest curs l'hem dissenyat precisament per fer-lo amb el telèfon mòbil, que al final considerem que és una eina que tothom té avui en dia en el seu abast. Sí que és vera que fa molt d'incapeu en que ens agrada que sigui una formació presencial perquè la gent pugui anar a compartir experiències, que sigui una formació més didàctica en aquest sentit. No fem formació online, però sí que és veritat que ara mateix estem a 61 municipis de tot el territori balear. Per tant, si no tens possibilitat de dins d'aquest municipi anar a una formació, segurament el poble veïnat tindrà formacions.
D'acord. Anem a parlar de dos temes concrets. ChatGPT, per exemple, i la banca digital. Per exemple, en qüestió de... Podem començar per la banca digital. En tema de bancs, els hi preocupa?
Sí, els hi preocupa sobretot perquè ells han adquirit mecanismes de fer, bé, els més tradicionals, que eren assistir físicament a un espai i on li feien les gestions.
Exacte.
I, clar, se troben ara cada dia amb aquest impediment de que els puguin ajudar i que haguin d'agafar aquesta autonomia per ells mateixos fer els tràmits. Nosaltres també insistim molt en aquest tema de banca digital per explicar-los pues, com s'han de fer els procediments, què poden fer ells o fins on han de demanar ajuda. Però, bueno, això, sobretot agafar aquesta autonomia per poder-se desenvolupar dins aquest entorn.
Jo a vegades estic flipat amb el tema de ChatGPT. Ells, com ho veuen?
Això ha estat la gran revolució d'aquest curs de vida digital.
És una locura.
Perquè... Sí, totalment. Nosaltres els ensenyem que la intel·ligència artificial pot ser molt útil, però que no té la veritat absoluta en aquest sentit, i els ensenyem a utilitzar-la com un suport, no?, per resoldre dubtes, per demanar qüestions, però sempre insistim en que aquesta informació s'ha de contrastar, sobretot donant compte que demana molt de temes relacionats més amb la salut, no?, i això són temes més sensibles que evidentment pues, la intel·ligència no té aquesta veritat tan absoluta. Més que ensenyar seguint, ensenyem el pensament crític, no? De poder fer la consulta, però sempre contestant la informació.
Clar. Quin impacte està tenint el programa entre illes, Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, sobretot en quant a si veus diferències entre municipis grans i petits?
Bueno, actualment estem a més de 330 grups en actiu. La veritat és que el projecte ha tingut una acollida bestial. Estem molt, molt, molt contents. Hi ha hagut una feina darrere. És vera que hem tingut la sort de poder estar a les quatre illes a la vegada. I el bueno, criteri que seguim és l'assistència tan alta que té l'alumnat en el curs i que això al final ens dona un bon feedback de que s'ha agafat no, amb ganes i que és una formació tan necessària en el nostre dia a dia.
Què canvia emocionalment a una persona major quan guanya autonomia digital, quan veu que no ets únic, que està aprenent coses, que està amb companys, per això és la importància també, no?, de compartir amb un mòbil opinions amb un senyor, una senyora que potser no se coneixen de res. Què els aporta emocionalment tot això?
Clar, a nosaltres a les classes ens agrada crear un ambient de seguretat, no?, en el final... Pues, lo que deien, el fet que sigui presencial, ells comparteixen experiències, se conten, ai, pues, a mi m'ho va passar això l'altre dia, pues, el meu net m'ho va ensenyar això, jo he aplicat això, i al final el fet de veure que no som els únics en els que ens passen coses ja ens fa agafar aquest punt de confiança i veure que, bueno, que tothom evoluciona igual que nosaltres i que no tots tenim per què evolucionar de la mateixa manera.
Estàvem parlant amb Sandra Peralta, responsable de formació de grans actius. Per acabar, jo t'ho vull fer una doble pregunta, demanar-te què li diries a una persona que encara pensa que hi ha molta gent que ho pensa. Això ja no és per jo, no? Aquest típic comentari de això ja no és per jo, ja som massa gran. I què faries perquè se puguin inscriure a un pròxim curs o que s'atreveixin a col·legiar les xarxes socials, la tecnologia, tot el que sigui digital?
Bueno, jo els animaria que no tinguin por, sobretot, que s'atrevesquin, que vull dir, ningú és més que un altre, simplement pues, que tots aprenem a ritmes diferents i que per generació pues, a lo millor tot avança molt més ràpid de lo que avançam nosaltres. Els animaria que compartesquin aquest espai amb diferents persones que creien aquest clima tan, tan guapo i tan especial de seguir aprenent i seguir avançant, no?, amb aquesta transformació digital que vivim en el nostre dia a dia. Actualment sí que és vera que nosaltres ara estem en una fase un poc final de projecte, perquè ja estan molt avançats en quant a temari del curs de vida digital, però bueno, se'ls animaria que si mos volen telefonar i deixar les seves dades per futurs cursos i iniciatives, pues, que els mantindríem sempre informats. El nostre telèfon és 971-07-3700 i estem sempre disponibles per atendre qualsevol.
Vinga, pots repetir el número.
És 971-07-3700.
M'ha encantat, grans actius, i un gran actiu també és que vosaltres, que teniu sobretot padrins, que esteu tot el dia amb el mòbil, no agafeu el mòbil del vostre padrí i li feu l'operació, ensenyeu-li, mostreu-li com se fa, que segur que n'aprem.
Exacte.
Sandra, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per aquest petit espai.
Adéu.
Adéu, cosa. Es que este mundo gira tan deprisa, solo se llega a pensar locura de los demás y nunca miro la mía. Pequeño que soy en la vida, y hoy voy a aprender que lo pequeño es grande día a día, y hoy voy a saber y recoger toda vuestra caricia, que llega la piel, llega bien, y cuando nadie para un rato y mira a su alrededor, gira tan deprisa, solo se llega a pensar locura de los demás y
nunca miro la mía. Y que existe, que acerca está.
Els caps de setmana viu la gran vida. IB3 Ràdio és diversitat. Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
Per això el Consell de Mallorca té en marxa 13 projectes per millorar els accessos a Palma, com els nous carrils entre el polígon de Sonoms i la Via Cintura o altres intervencions a les entrades a Can Valero i a l'aeroport.
Vetllant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener, el bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera. Quatre illes, una manera de ser. 1 de març, el dia de tots. Govern de les Illes Balears.
Diumenge a la 12, segueix amb Esports 3 en joc el futbol de segona federació amb el derbis Poblense Atlètic Balears i Andrats Porreres. A més, Societat Esportiva Eivissa, Sant Andreu. I a les 4 i mitja, quart de final de la Champions, des de Son Moix, Illes Balears, Palma Futsal, Riga. Futbol de primera des de Balaïdos, Celta Reial Mallorca. I des de l'estadi Pinilla, la primera federació amb el partit Terol Uda Eivissa. Un diumenge ple d'emocions i espectacle amb els millors comentaristes i la secció més entretingudes. Tot a Esports 3 en joc a IB3 Ràdio. I també al YouTube d'Esports IB3.
La gran vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio.
Seguim aquí a La Gran Vida. Per cert, mos ha telefonat na Xisca Veny de Son Carrió, que és una persona que ha fet aquest curs de grans actius, que li ha anat molt bé, que està molt contenta, i nosaltres agraïm que hagi telefonat, clar que sí. I està molt contents que mos envieu missatges, ja sabeu que ho podeu fer, i ho podeu fer en aquest número de WhatsApp.
646 93 45 01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
I de moltes gràcies, Xisca, per escoltar-nos i per aquesta telefonada. Nosaltres continuem. Mireu, el govern balear i el sector avícola de les Illes demanen la fi imminent de les restriccions per la grip aviària després de 3 mesos sense cap cas detectat a Balears. L'arxipèlag ha estat l'excepció dins l'estat, no s'han hagut de confinar aus i les mesures aplicades han estat manco severes que altres comunitats. I les restriccions es varen activar, recordem, el passat 10 de novembre, coincidint amb el període migratori nord-sud considerat de risc per la seva possible entrada del virus a través d'aus silvestres. Des d'aleshores s'han suspès mercats i certàmens ramaders en zones de risc i també hi vigilància, afectant directament a productors i activitats tradicionals. Ara, però, amb el període migratori finalitzat i sense positius a les explotacions balears, el sector espera una decisió imminent, en aquest cas, del Ministeri d'Agricultura. Però, en paral·lel, també s'ha detectat el virus de Newcastle amb aus silvestres a Son Ferrer, una situació que, tot i no afectar explotacions, també ha activat protocols de vigilància reforçada. Bé, de tot això volen parlar amb el director general d'Agricultura, amb Fernando Fernández. Fernando, molt bon dia. Què tal? Com està?
Bon dia. Què tal?
Molt bé. Director general, a veure, quin és el mapa actual de risc a Balears? Quina és la situació concreta a les Balears ara mateix?
Bueno, en primer lugar, tengo que decirles que realmente nosotros no hemos pedido el final de las restricciones de gripe aviar. Yo me sorprendió mucho la noticia a principio de la semana pasada. Realmente, además, intentamos averiguar como consellería de dónde había salido, porque desde luego no había salido de nosotros, ni de la Dirección General, ni tampoco de la propia consellería. Y la verdad es que en ningún momento, en ninguna reunión con el Ministerio, he trasladado esta situación. Al contrario, nosotros estamos recibiendo semanalmente los mapas de riesgo, tanto de gripe aviar como de Newcastle, y aunque va mejorando ligeramente en la península, todavía en las islas está absolutamente el nivel alto de riesgo y no hemos trasladado ese asunto. Otra cosa es que el periodo de circulación del virus nos diga que a finales de marzo la cuestión empieza a estar mejor y que en condiciones normales durante el mes de marzo se eliminan las restricciones. Pero desde luego quiero dejar claro como director, porque también tengo mi interlocución con el Ministerio y a mí me interesa sobre todo mantener una muy buena interlocución con el Ministerio, en ningún momento he pedido eso.
Perfecto, pues aprovechamos en la radio pública de las Islas Baleares para que se pueda aclarar y para que no haya ningún malentendido en este sentido. Entonces, en Baleares, ahora mismo, la situación de gripe aviaria, ¿estamos libres de gripe o hay gripe? Sería la pregunta.
No, en este momento nosotros no tenemos ningún caso detectado de gripe aviar, ni en aves silvestres, ni en núcleos zoológicos, ni en aves de corral, pero sin embargo los mapas de riesgo que recibimos semanalmente del Ministerio a través de un programa que calcula los riesgos de zonas nos indica que todavía nosotros estamos en un riesgo muy alto. A mí, de hecho, me sorprende que no hayamos tenido ni siquiera un caso en aves silvestres, y por eso antes de Navidad cambiamos el protocolo de detección de aves silvestres para intentar buscar más, porque realmente era muy extraño que con la situación que teníamos no hubiéramos detectado ninguno. Entonces estamos cogiendo muestras, estamos recibiendo muestras semanalmente de aves que aparecen muertas, haciendo las pruebas que tocan, porque desde luego lo que sería dramático es que en este momento, a estas alturas, ya casi finalizando el periodo de funcionamiento del virus, pues de circulación del virus, pues tuviéramos un caso. Yo, una de las cosas que además es importante es que España, es decir, cuando se detectan casos de gripe aviar o también de Newcastle en este caso, en granjas de aves de corral, el país completo pierde el estatus de libre, Entonces, eso es importante a efectos de comercio y de funcionamiento de la ganadería en el conjunto de Europa y fuera de Europa. Entonces, todas las comunidades autónomas, tengamos o no casos, tenemos que poner todo nuestro empeño en hacer una detección y una prevención, porque desde luego lo que no hacemos afecta al conjunto del Estado.
Claro.
Entonces, por eso es importante.
En este sentido, ¿cuál es la relación que mantienen con el Ministerio de Agricultura en cuanto a la comunicación? Un poco qué es lo que os piden que hagáis y qué es lo que vosotros comunicáis.
Hay un comité que de sanidad animal que reúne a los directores generales de las comunidades autónomas y el propio director general del ministerio. Este comité, pues desde hace ya 4 o 5 años que empezamos con esta racha de alertas sanitarias en la ganadería, pues tenemos reuniones prácticamente todos los meses y en algunos casos incluso varias veces al mes. En esas reuniones del comité RASBE vamos evaluando todas las enfermedades: peste porcina, lengua azul, gripe aviar, dermatosis nodular, enfermedad hemorrágica, es decir, Newcastle, y en esas reuniones vamos evaluando cómo evoluciona cada cosa, los datos que tenemos actualizados, y ahí vamos tomando las decisiones de común acuerdo entre todas las comunidades autónomas y el Ministerio. Por eso era importante aclarar la cuestión inicial que usted me planteaba en la entrevista, porque desde luego no quiero ni por asomo que el Ministerio considere que estoy por detrás diciendo otro tipo de cosas.
No, por eso siempre es importante también plantearlo en la primera pregunta y así ya nos lo quitamos. ¿Qué impacto económico ha tenido las restricciones en los últimos meses? Si realmente ha habido un impacto económico.
Bueno, yo creo que en las explotaciones comerciales, que en algún momento dije que eran 28 en la comunidad autónoma, es decir, en la comunidad autónoma tenemos 28 explotaciones de aves de corral, de puesta o de carne, que consideramos comerciales y que tienen una actividad económica que les permite pues hacer de ello una actividad económica y vivir de ello, sí que tiene impacto la gripe aviar, porque al final encerrar los animales, cuando los animales están acostumbrados a estar fuera, en el aire libre y comer fuera, su ciclo vital... de pronto se altera cuando les encierras, y entonces eso tiene un efecto directo en una bajada de producción en el caso de huevos, en los animales de carne se ponen mucho más nerviosos y eso hace que cojan menos peso, menos carne, es decir, comen más, por lo tanto hay más gasto para el ganadero. Es decir, yo sí que entiendo claramente que para las explotaciones avícolas el encierro, el confinamiento por gripe aviar tiene un efecto directo. En ese sentido, nosotros estamos preparando una convocatoria de ayudas para los sectores que se han visto afectados por alertas sanitarias. En concreto, en nuestro caso va a ser fundamentalmente lengua azul para los del ovino y también esto para las de las aves en el tema de gripe aviar, donde la intención es compensar esa pérdida de producción que hayan tenido durante todo este año de gripe aviar. A efectos globales, en general, pues tiene mucho menos efecto en nuestro caso, porque nuestras explotaciones pues son de un tamaño reducido, te hacen una comercialización en el mercado interior y bueno, pues tiene mucho menos impacto que en otros casos. Pero es verdad que en el caso de la gripe aviar hay que tener en cuenta que se han sacrificado más de 3 millones de aves en España. Eso supone pues el 10% del total de la cabaña ganadera de España, y al final cuando sacrificas el 10% de toda una cabaña ganadera, en este caso todos hemos visto cómo el precio de los huevos ha subido muchísimo por un tema claro de mercado, es decir, tienes menos producción y por lo tanto los precios crecen, es decir, no hay otra, ¿no? Bueno, estamos en un momento de sanidad animal muy complicado, llevamos arrastrando 3-4 años de situaciones muy complicadas.
Cuando ha comentado el tema de las compensaciones o ayudas, ¿hablamos de ayudas económicas?
Sí, lógicamente hay una medida dentro del reglamento de desarrollo rural que precisamente ha entrado de nuevo en vigor, que fue también la misma que utilizamos el año pasado para compensar las explotaciones de lengua azul, pues que volveremos a activar este año, y en este año sí que incorporaremos también las de las explotaciones avícolas, que lógicamente han tenido una reducción de producción, y eso lo sé seguro. Es decir, cuando las aves las tienes que confinar y encerrar, cambian su ciclo y ahí hay una pérdida de producción clara, es decir, nadie me lo tiene que decir, lo sé seguro que es así. Entonces, pues ahí estará. Tenemos que hacer el cálculo todavía. Yo sí lo he ido comunicando al sector, pero no hemos hecho todavía el cálculo económico y bueno, pues en breve haremos una propuesta.
Quería preguntarle también si se han detectado aves silvestres con el virus del Newcastle-Aston-Ferrer. Era confirmar esto, si es así. ¿Y qué diferencia hay entre esto y lo que sería la gripe aviaria?
Pues justo la detección de Newcastle. Newcastle es una enfermedad muy grave también de las aves. Además es una de las enfermedades que hay que declarar obligatoriamente a la Unión Europea, igual que la gripe aviar, y obliga en el caso de que aparezca en una granja al sacrificio total de las explotaciones. Hemos tenido la suerte de que haya aparecido en aves silvestres, no en aves de corral, y la hemos detectado en uno de los controles de gripe aviar. Es decir, tuvimos la semana pasada muchas bajas en Ibiza en un punto y en Calvía en otro. Mandamos todas las muestras al laboratorio de referencia de Algete y finalmente, pues mira, ha salido negativo a gripe aviar, pero positivo a Newcastle en el caso de Calvía. Hemos delimitado el perímetro, a partir del protocolo que tenemos a nivel nacional de control de Newcastle, tenemos un plan de control de Newcastle de España aprobado, que tenemos que aplicar. Hemos determinado, hemos identificado cuáles son las explotaciones de aves que hay en la zona de riesgo, que son en concreto 3, y todos los núcleos zoológicos, que ahí sí que hay varios en esa zona. Y precisamente antes de ayer salió un oficio a todas las aves a las explotaciones avícolas, a los núcleos zoológicos, a las asociaciones de colombofilia también, que son sectores vulnerables, también a los ayuntamientos y a los veterinarios, para explicar la detección del caso. Ayer justo también los inspectores de sanidad animal salieron para empezar a hacer los análisis de las tomas de muestra y las analíticas de bioseguridad en las explotaciones y núcleos zoológicos. Y bueno, vamos a tener que estar, tal y como establece el protocolo, pues 5 semanas muy alertas. En caso de que durante las 5 siguientes semanas no aparezca ningún otro caso, pues podríamos dar por levantada la situación de riesgo, pero bueno, pues el protocolo establece que las próximas 5 semanas tenemos que activarlo. Uh-huh. Es una enfermedad muy grave, de la misma gravedad que la gripe aviar, es decir, tiene una mortandad altísima en aves, es una gripe, es un virus también respiratorio, fundamentalmente. Y bueno, pues en la Comunidad Valenciana se detectaron 4 casos, en explotaciones avícolas entre diciembre y enero. Y bueno, pues de pronto nosotros hemos tenido en tórtolas, que podría ser evidentemente habitual. Es decir, al final las tórtolas pues vuelan y...
¿Son transmisores?
Son transmisores y no está tan lejos la Comunidad Valenciana de Baleares.
Pues nos quedamos con esta buena noticia de las compensaciones y ayudas, que para eso también está dentro de los protocolos. Fernando Fernández, director general de Agricultura, estarà molt pendents de totes aquestes qüestions. Moltes gràcies per estar amb nosaltres a la Gran Vida.
Gràcies a ustedes.
Gràcies.
Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana. IB3 Ràdio és participació. Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
El Consell de Mallorca inverteix més de 30 milions d'euros per arribar a totes les comarques i millorar i fer més segures les vies de la part forana, perquè cada trajecte sigui més segur.
Ballam pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
IB3 dona una mà a Abaimar, Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares, una organització sense ànim de lucre fundada amb l'objectiu de donar visibilitat a les malalties minoritàries i donar suport als infants afectats i les seves famílies, a més de promoure la conscienciació de la societat i de les administracions sobre aquestes malalties. Per més informació, associacionabaimar.es o telefona al 638 31 66 61. 638 31 66 61. IB3, tots donant una mà a Abaimar.
La Gran Vida. Teràpia de parella. Un espai per parlar de les relacions tal com són, reals, humanes i imperfectes. Teresa Ramos.
Ja sabeu que dissabtes parlam amb Teresa Ramos, sexòloga humanista i terapeuta de parella. I avui amb un tema que crec que vos interessa, sobretot els que teniu fills adolescents i jovenets. Què tal, Teresa? Com estàs? Bon dia.
Hola, muy buenos días. Pues un poco nerviosa esta mañana.
¿Por qué? ¿Qué estás?
Pues sabes que ahora empezamos hoy con este tema porque en unos minutos empiezo a dar una conferencia dentro de unas jornadas que hay en el Ayuntamiento de Calviá, organizadas por el Servicio de Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Calviá. Y la verdad que, mira, ya me estoy trabando por los nervios de esta charla que voy a dar ahora en un ratito.
Que mira, me encanta, porque això te dona un nivell, ¿no? De nosotros te tengo primer, pero tú farás una conferencia.
Exactamente.
¿Y de qué anirá esta conferencia?
Pues el título que le hemos dado es Infancia y Adolescencia, ¿no? Identidad, emociones y autoestimas en la pubertad. Entonces, en la primera hora, pues vamos a intentar abrir todo ese debate, ¿no? Sobre el transcurso de la infancia a la adolescencia, y vamos a acabar con una actividad práctica para las personas asistentes. Así que nada, muy emocionada y muy contenta de esta actividad que vamos a hacer en un ratito. Y las personas que se quieran apuntar, pues todavía están a tiempo de hacerlo a través
bé,
de
m'encanta.
La página web del Ayuntamiento de Calviá.
Idò, ja ho sabeu, ella partirà cap allà i nosaltres volem fer 5 cèntims una mica de què va aquesta història. Abans de res, demanar-te, tu crec que no tens fills en edat adolescent, jo sí que ja l'estic passant, en el meu cas, filla de 18 anys, per tant, ja està a un altre nivell, però encara hi són, en aquesta edat. Clar, no és igual, un adolescent, seria la primera pregunta, de preadolescent 11, 12, 13 anys, que un adolescent de 16, 17 anys.
Exactamente. La cuestión que me haces es que tenemos como diferentes etapas. Tenemos la primera etapa, que es la etapa de la infancia, ¿no? De 0 a 3 años, que es donde la criatura todavía está aprendiendo a andar, a caminar, a decir las primeras palabras, a construir su propia autonomía. Y después estamos en la etapa normalmente, ¿no? De la educación primaria, ¿no? Donde esa infancia, donde a nivel afectivo y a nivel social van pasando muchas cosas. Se decía antiguamente que era la etapa de latencia, donde no pasaba mucha cosa, hasta que llegaba a esa edad que tú dices, ¿no? A partir de los 10, 11 años, que es la etapa antes de la adolescencia, antes que se llama la pubertad, que es donde empezamos a ver los primeros indicios de que ahí pasan cositas, ¿no? Es una etapa de duelo, donde pasamos de la infancia a la adolescencia, donde vamos adquiriendo ya un rol o nos vamos entrenando, ¿no?, para el mundo adulto, pero todavía no lo es. Por eso hay que tener mucho, mucho cuidado. Y cuando pasamos esta etapa de la pubertad a los 13, 14 años, cuando ya nos empezamos a entrar en esta adolescencia, pues todavía la persona está con muchas dificultades, cómo cuida su entorno para llegar a la edad madura joven, que llegará a partir d'unos pocos años.
Hi ha una part molt interessant, que és aquest canvis de veu, no? Ui, estàs canviant la veu. També una mirada diferent, si ets nin o nina, també canvia. Ses al·lotes, ses nines veuen com sa mirada cap a elles també canvien. M'imagino que també això és una cosa superinteressant. I en el cas dels nins, per exemple, quan te surt el bigot, aquell bigot, i tens la discussió familiar d'entorn que te diuen no te depilis, no te feitis, que te sortirà més força...
Sí, la verdad que es una etapa...
Es complicada.
Bueno, yo siempre digo que es una etapa en la que se sale.
que tenemos... S'ha de dormir, jo he dit s'ha de dormir. Hi ha 10 anys que haurien de desaparèixer dins una bimbolla i tornar a sortir.
Mira, yo también lo digo, porque algunas personas no lo viven de la misma manera, pero sí que podemos vivirla de manera armoniosa y de manera saludable. Sobre todo que yo siempre les digo en los talleres y en esta conferencia de hoy lo volveré a repetir, que es, ya hemos ido pasando por muchas etapas dolorosas a lo largo de la vida, la caída de los dientes, las crecidas, no sabíamos caminar, gateábamos y ya sabemos andar con dos piernas, ¿no? Entonces todo ese cambio hay que pasarlo, lo que es una etapa muy importante en el ciclo de la vida, y aparentemente, aunque nos pueda parecer muy larga, es una etapa muy corta de la perspectiva de la persona, ¿no?
Sí.
Van a aparecer todos esos cambios físicos que tú dices, ¿no? La altura, el cambio de los genitales, pasando a un genital adulto, a nivel corporal, a nivel físico, el vello, también en las chicas aparecerá vello, a lo mejor los granos, ¿no? Cómo eso nos afecta a nivel social, y hay que acompañar en esa etapa, ¿no? Habrá esos cambios físicos, habrá esos cambios sociales, como tú dices, con esa mirada del entorno, ¿no? Y con quién nos relacionamos. El ciclo de amistad llegará un momento que ya y toca en la etapa, aunque nos duela como familias, ¿no? Que ya no somos el centro de atención de nuestros hijos o de nuestras hijas, que hay que educarles también a que tengan esa mirada hacia sus iguales y cómo reaccionar ante los iguales, ¿no? Y cómo llevarse bien y el tema de la pareja. Uh-huh. Esa mirada que tú dices es súper importante porque empezará por primera vez la etapa del enamoramiento, que hasta ahora no lo ha habido. Hasta ahora se han hecho juegos, ha habido roles, han jugado a ser médicos, a ser papás y mamás, por imitación al adulto.
Y que no será ben vista o no s'entendrà. Més que no ben vista, no s'entendrà per part de la gent gran. Tu t'enamores en 13 anys i la gent gran te diu però això és cosa de niños, però la intensitat a la que tu dus un enamorament d'adolescent és molt gran.
Sí, perquè primer és el cerebro per primera vez està preparándose para esa etapa que hasta ahora no lo ha hecho, ¿no? Porque al fin y al cabo ahí están los genitales con una parte reproductiva a nivel físico, aunque estemos preparados y preparadas a nivel físico, no significa que tengamos las condiciones sociales para ser padres o madres, ¿no? Uh-huh. Y en este cambio de genitales y de hormonas, pues aparecerá en el cerebro esa etapa, ¿no? Del enamoramiento. Has dicho una parte muy importante, validar o no validar las emociones, ¿no? Si algo es muy importante en esta etapa, esto, el tema de la que ya es desde la infancia, ¿no? Es esa parte de educación emocional, que a lo mejor en la infancia lo tenemos como más presente, como con mucho más cuidado, y cuando llega la adolescencia, ¡pum!, como que desaparecemos. Ya no va, lo que os hablo muchas veces de la mirada, ¿no? Que ya dejamos de ir al desfile de los disfraces, que dejamos ir al final de curso, que ese vídeo que se graba en TikTok ya no lo queremos mirar, y ahí es cuando es la parte emocional, y acompañar en ese proceso será crucial para la autoestima y el crecimiento de este chico o esta chica que está con que no se aguanta ni él mismo ni ella misma. Es decir, este acompañamiento y con frases que a veces decimos de manera errónea, ¿no? De ya se te pasará, qué exagerado eres, ¿no? Que te deja. Claro, llevas una semana saliendo con esa persona y te deja, ¿no? Uf, ya verás la de personas que vas a tener en tu vida. No, porque es aquí y ahora donde le doy importancia, es aquí y ahora donde me han dejado. Yo no tengo, el adolescente no tiene percepción de tiempo, espacio. Lo que me pasa es aquí, me pasa inmediato, y ahora estoy triste y ahora estoy alegre. Y no se aguanta, porque hasta ahora eso era más pausado, era una velocidad crucero, ¿no? Ibas pasando los cursos con una velocidad crucero. Hablo de forma estándar, ¿eh? No todos los niños y todas las niñas van a vivir su infancia, ¿no? Y de hecho no en todas las siempre digo ciudades, en todas las culturas se vivirá de la misma manera. El contexto cultural donde estés, que vivas en una parte rural o una parte de ciudad, que vivas con más o menos población, que vivas en una zona costera aquí en las islas, todo eso hará que tu mirada y tu contexto social cambie totalmente.
I després com puguis créixer, no és el mateix créixer dins un ambient familiar de pare, mare, amb una estructura, diguem, molt assentada, amb una bona relació, que amb pares, mares en separacions, relacions a lo millor una mica més tortuoses en el sentit de que de sobte tens un padrastro o no, o una madrastra que s'incorpora dins la família, també t'has d'adaptar, i no és igual que t'agafin 10 anys que en edats ja de 12, 13 fins en els 20, que és quan un té aquest creixement de maduresa personal.
Dices una cosa muy interesante, ¿no? El tema de cómo viven sus padres, ¿no? Esas separaciones. Que estén en un contexto tradicional, ¿no? De padre, madre y toda la vida juntos, no nos da indicios de que esto vaya a ser saludable para el niño o la niña, ¿vale? Porque cómo vive ese matrimonio, cómo convive, cómo se trinan los trastos o cómo resuelven los conflictos, puede ser que no sea tan adecuado como un padre y una madre que de manera saludable se puedan separar, ¿no? Aquí entrevistasteis hace un par de semanas, ¿no? El tema de los divorcios, sí. ¿No? Y un buen divorcio con una mirada hacia el niño o la niña, ¿no? hay tantas peculiaridades, evidentemente, cualquier divorcio va a ser un duelo para el niño o la niña. Uh-huh. Es un trastoque, ¿no? Porque hay como un desequilibrio de tu enfoque emocional, ¿no? Por eso es tan importante explicarles: esto es una cosa de papá y mamá, es una separación de papá y mamá, y no tiene que ver con que te queramos o no, ¿no? E incluso esos mensajes de sigo queriendo a papá, pero como pareja no funcionamos, ¿no? Entonces, siempre el divorcio puede trastocar, porque va a ser un duelo, un cambio que te trastoca, ¿no? Pero no tiene por qué ser más beneficioso estar en el matrimonio tradicional que en una familia que entendemos desestructuradas. Claro. Desestructuradas por eso que decís, por esos matices, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay cómo nos construimos desde las nuevas realidades. Entonces, el adulto se tiene que construir desde nuevas realidades, ¿no? Ahora es muy común la separación, incluso lo extraño es un matrimonio tradicional, sí, ¿no?
Pero que duren 40 años ya es complicado.
Sí, pero claro, no es lo que aguantas, ¿no? Sino que cómo has ido creciendo y evolucionando, y cómo vamos transmitiendo, y cómo vamos ayudando, y cómo vamos aprendiendo todos de manera saludable, con una buena educación emocional, va a hacer que a la larga el niño o la niña se encuentren mucho mejor, y nosotros también. No nos estamos cuidando bien en general. Se ve mucho en terapia de pareja, se ve mucho en la infancia. No tenemos esos... Hemos perdido valores, y no lo digo en el valor tradicional, sino en la escucha, en cómo resolvemos los conflictos. Eso que llamamos ahora, y nos reímos de salud... No nos reímos, entre comillas, ¿no? De salud mental, ¿no? De me tengo que cuidar, el autocuidado. Que no es lo mismo el autocuidado de hacer gastos, ¿no? Que también hay este mensaje que nos está dando, ¿no? Me estoy autocuidando, tengo una persona en terapia, ¿no? Que decía, me estoy autocuidando porque me he ido a hacer las uñas, me he ido a la peluquería y un masaje. Cuidado, porque el autocuidado no va solo de eso. El autocuidado va de mi tranquilidad, de mi paz, de llegar a casa y tener tranquilidad. Y a veces con los niños y las niñas también nos equivocamos en ese enfoque, ¿no? De darles consumo. Hemos pasado un buen fin de semana porque hemos ido al cine, porque hemos comprado palomitas, porque hemos hecho no sé qué, porque hemos ido luego a los bolos. Y esa educación emocional de tranquilidad, de paz, hemos estado en casa y hemos elegido la película. Hemos hecho todos juntos una pizza, hemos elegido los sabores. Incluso esa parte de autonomía, de comprar las cosas y hacerlas, y luego hemos estado jugando a un parchís.
Però a lo mejor la nina o el nin no ha tingut la capacitat ni la confiança per explicar-te i contar-te que té un problema amb un professor, amb un company de classe, no ha sortit el tema, i el nin o la nina se n'anirà dilluns a l'escola amb un problema que tu no has descobert perquè no t'ho ha explicat. I sí, has omplit el seu cap de setmana d'activitats, però no li has donat un espai perquè t'expliqui i s'obri cap a tu.
Uau, Juanmi, hables aquí un melón. Hables un melón que yo en esta charla no lo quería abordar, pero estás hablando al fin y al cabo, o me llega a mí el tema de cómo escuchamos a los niños y sobre todo y a las niñas con el tema, por ejemplo, del acoso, del bullying, ¿no? Ocupar esos espacios en algunas ocasiones es porque los padres y las madres tenemos miedo a que en un momento nos digan. En la infancia es el momento de hablarles, de contarles las cosas, y también nuestras cosas. Y esa educación emocional va a estar en cómo ha ido tu día. Y en algunas ocasiones el niño o la niña no nos lo va a decir porque no tiene esos recursos. Y vamos a empezar a nosotros y nosotras también a decirles, es que yo he tenido un día malo porque me ha pasado esto, o un día bueno por lo otro. Y desde ahí, desde esos mensajes, desde esos ejemplos, el niño o la niña empieza a relacionarse de otra manera. Evidentemente, hay que aprovechar cualquier momento para escuchar a nuestro hijo o a nuestra hija. Cuando los llevamos por la mañana al colegio, ese trayecto de extraescolar, cuando se está duchando, que sabemos que hay una etapa de autonomía, ¿no? Pero estarte ahí un rato en la ducha si lo quiere, ¿no? Hasta que no nos pida que quiere salir, ¿no? Cualquier momento es ideal, la importancia de cenar todos juntos, ¿no? Contarnos, hablar, jugar al parchís, y desde ahí podemos interactuar, y ahí el niño o la niña se relaja y nos puede contar las cosas. Como empieces ahí a hacer una criba de preguntas, el niño o la niña se puede sentir mal y no dar ese espacio.
A vegades també ho poden notar i ens quedem sense temps, però en aquesta partida de parxís, per exemple, que tu comentaves, no, comptes 10 i mates una fitxa. Quan mates la fitxa de la teva filla o del teu fill, se posa a plorar. Això no és conseqüència de la partida. Y algo más.
Claro, cómo trabajamos la frustración, cómo trabajamos que siempre pierde, por eso en algunas ocasiones pues va bien eso, ¿no? Esa parte competitiva. Por eso, lo más importante para cerrar todo este espacio, hay como dos foques, dos o tres. Por una parte, todo el tema del acompañamiento, del estar, de la escucha, que no siempre se puede hacer. Toda la parte de educación afectivo-sexual, porque de esa manera nos pueden contar quién le gusta, quién no le gusta. Y en educación afectivo-sexual hablamos también de amistades. No solo hablamos de que tengan una pareja. Y toda la parte importantísima de la educación emocional. Ayudarles en el pensamiento crítico, la autoestima, en cómo se sienten, cómo se encuentran, cómo responden hacia la mirada, hacia el espejo. Con estos tres pilares, o cuatro, no sé, podemos hacer un buen trabajo y sobre todo, padres y madres, lo estamos haciendo lo mejor posible y lo
Teresa
estamos haciendo
Ramos,
bien.
Sexòloga, humanista i terapeuta de parella. Quin plaer tenir-te i que te vagi molt bé aquesta conferència. Res, fes una mica d'exercici.
Nada, nada, m'he ido relajando, m'ha ido muy bien porque m'he ido relajando esta mañana.
Idò ja vas directe cap allà. Moltes gràcies i fins la setmana que ve. La setmana que ve, en directe, del desembalat de Passeig Sagrera.
Allí nos vemos.
Que serà festa el dia de les Balears i també comptarem amb tu. Moltes gràcies.
A vosaltres, bon dia.
Vinga, que queda un minut per arribar a les 10 del matí, aquesta primera hora de la Gran Vida, on ja han passat moltes veus, i vosaltres direu, i en David Arraez? I va, no vos preocupeu, que en David Arraez, ara a les 10 i 4 minuts, tindrem en Tomàs Salom, que mos farà un avanç del temps per aquest cap de setmana i també per principis de la setmana que ve, però just després tindrem, ja sabeu, Té la paraula amb en David Arraez. Vinga, nosaltres seguim aquí. Per cert, David, ja pot dir bon dia, no passa res.
Bon dia, bon dia.
Bon dia.
Estoy aquí.
Preparat.
I sempre tens... preparado, nací preparado.
Sé que té moltes coses per la setmana que ve previstes, o sigui que també mos comptes. Avui parlarem de boomers, eh? És així?
Sí, sí, hoy hablaremos de boomers y de comunicación intergeneracional.
Idò, vinga, vos deixem els companys d'informatius, un poquet de música, i a les 10 i 4 tornem amb informació del temps i després David Arraez.